conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Com sempre els dic, senyores, senyors, molt bona tarda, benvinguts o bon dia. Depèn de l'emissora des de la que ens esteu escoltant. Deia que benvinguts una setmana més al programa Espai Vital. Recordin, un programa dedicat a les malalties cròniques i al món de la discapacitat. Avui parlarem de la donació de sang, parlarem de dislèxia, farem un tomb per tot el Vallès per conèixer quines són les notícies més destacades en quant a sanitat a cada una de les poblacions que engloben l'Espai Vital. Aquestes són Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i Santa Perpètua. I comencem també, com sempre, donant la benvinguda a la nostra cuinera adaptada, la Teresa Diviu. Hola, què tal, Teresa?
Bon dia a tothom.
Benvinguda.
Molt ben trobats.
I ben preparada pel plat tan bo que ens portaràs.
Sí, avui un plat especial.
Sí, quin plat és?
Pues mira, uns espaguetis.
Ah?
Però en salsa de tomàquet, gambes pelades i ous de perdiu.
Ah, doncs val la pena, escolteu-lo. Aquest poti-poti pot acabar sent un gran plat a l'hora de dinar. També tenim per aquí el nostre cercador, l'Alfredo Ángel Cano Toledo. Hola, què tal?
Molt bé, molt bé.
Benvingut.
Gràcies, igualment.
Avui ens portes tres notícies, com cada dia, no?
Com cada dia.
De caire interessant, les sabrem. Les sabrem.
Les sabrem.
A l'Espai i al cercador d'aquí, de l'Espai Vital. I després ens donaràs l'adreça d'aquest blog que l'Espai Vital, du a terme i que ara ja podeu, tots aquells que tingueu ordinador, rescatar. En català no sé com seria això. És igual, rescatar todos y cada uno de los programas perquè els teniu penjats i els podeu descarregar a casa vostra, si no voleu escoltar-nos per les ones de les diferents freqüències de les zones de la ràdio.
I molt aviat vídeos, eh?
I vídeos, no, ja, vídeos.
Ja tenim
vídeo dintre del blog, però això encara no ho hem d'avançar, encara no. Estem ahí, estamos ahí.
Estem ahí.
Molt bé, doncs, senyores, senyors, si us sembla bé, 3, 2, 1, comencem el programa d'avui.
Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Aquest any, la donació de sang ha estat millor que altres anys. Per parlar d'aquest tema, tenim a l'altre costat del fil telefònic a la senyora Gala Cortel. Ella és responsable de promoció del Banc de Sang i Teixits de Barcelona, a la que saludem. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
És veritat que aquest any ha estat el millor en anys?
Sí, la veritat és que ha estat el millor any, aconseguint realment 15.000 donacions més respecte a l'any anterior. I, per tant, doncs, la xifra global de les donacions han estat de 298.000. Això vol dir que hem assolit les 40,5 donacions per cada 1.000 habitants, i això, doncs, és una dada molt important, doncs, bueno, segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, que estableix el llindar entre les, bo, entre les 43 i 45, per arribar al nivell d'autosuficiència, vol dir que realment estem anant molt, per molt bon camí, i per tant, doncs, això per una banda és molt positiu. L'altra reflexió és el de no adormir-se, de seguir treballant per anar millorant, i perquè la gent segueixi participant, lògicament.
Si aquest índex es mantingués sempre, n'hi hauria prou?
La veritat és que l'altre problema que tenim és que l'increment de del subministre, o sigui, el que nosaltres donem a tots els malalts, a tots els hospitals i clíniques, per totes aquelles persones que ho necessitin, realment també ha crescut, i ha crescut respecte al 2007 un 4,3% més. Això vol dir que hi ha més demanda, o sigui, necessitem seguir amb aquestes xifres o una mica més altes per poder seguir subministrant el mateix ritme que hem seguit durant tot el 2008. I això sí que és important. Nosaltres no ens marquem fites per anar acumulant més donacions i més donacions, sinó que sempre darrere d'una donació hi ha una transfusió, hi ha un malalt que ho necessita, o una acció en l'assistència sanitària que ho requereix. Per tant, vull dir, és un recurs terapèutic que és molt necessari, que no es pot fabricar, i per això és aquest augment de donacions, però que va sempre de la mà, doncs, amb aquest augment de necessitats que hi ha darrere.
Realment la sang sí que podem dir que s'utilitza per tot. Sembla mentida totes les aplicacions que té la sang avui en dia. A través de la donació de sang s'extreuen diferents components importants, no?
Sí, la veritat és que val la pena aquestes dues coses, no? Saber, doncs, primer que d'una donació, d'una bossa de sang que un dona voluntàriament, després a través del seu procés d'elaboració, doncs, acaba amb tres components que són els més importants, són les plaquetes, els hematies i el plasma. Per tant, d'una donació, després a cada persona que es necessita se li posarà aquell component que necessita, no tota la bossa de sang. I per una altra banda, doncs, saber que el dia a dia pràcticament entre 800 i 1.000 concentrats es reparteixen al llarg de cada dia en les 107 clíniques que hi ha a tot el territori, i que és necessària en moltes i moltes de les activitats dels hospitals. No només quan pensem directament, doncs, en un accident, sinó, doncs, a través de moltes intervencions, a través de transplantaments, a través d'un suport, doncs, per altres tractaments com pot ser la quimioteràpia, doncs és un suport molt necessari per a tots aquests malalts.
I és un suport que aquí al Vallès Occidental suposem, i dic suposem, arribem a aquelles dades concretes del 40 i pico per cent que hauria de ser sempre, no?
Bé, la veritat és que si ens centrem més en el cas de la comarca del Vallès Occidental, aquest any 2008 s'han recollit 29.607 donacions. Això suposa que el Vallès Occidental en aquests moments està en el 34,4 per 1.000 habitants. Cada 1.000 habitants, 34,4 donen sang. Jo crec que és una xifra, creiem que és una xifra molt destacable. Primer perquè s'han incrementat amb 1.280 donacions respecte al 2007. Això vol dir que ha hagut un increment d'un 2,5% més, i això és molt positiu. Però l'altra xifra, i que cal destacar d'aquesta comarca, és que és una de les comarques més grans de tota la població d'aquí, del territori català. I això significa que costa molt més arribar a la població. Nosaltres el que hem vist és que quan a vegades les característiques de les poblacions són grans, el que ens costa moltes vegades és arribar, que tota la informació arribi a tota aquella població. Per tant, jo crec que són característiques importants a destacar, i com a nous donants a tota la comarca s'han fet 3.314 nous donants aquí a la comarca, xifra molt positiva. Jo crec que sí que són aquestes tres a destacar. Hi ha municipis que han crescut més que altres anys, però jo crec que en el conjunt de tot el Vallès Occidental, doncs, malgrat encara està una mica per sota d'aquest 40,5 que hem dit, està treballant, i estem treballant tots, perquè cada vegada més hi hagi més participació, més donacions, i s'incrementin aquestes donacions.
Senyora Cortel, parlant d'edats, a l'hora de donar, quina gent don més? La gent més gran o els més joves?
Bé, els donants que donen més, la franja d'edat on es dona més, és entre els 36 i 55 anys. És on trobem el major nombre de donants, tant a vegades de donants nous, com també d'aquests donants fidels i d'aquests donants habituals que van 3 o 4 vegades l'any, sempre és aquesta, estan en aquesta franja d'edat. Lògicament, això té una lògica i és una mica també, doncs, per a vegades el moment de la vida en el que ens trobem, doncs, moltes vegades és una situació del 36 al 55 on tens una mica una estabilitat també a nivell familiar i a nivell social, i que també, sobretot en aquest punt on hi ha aquests nous donants, també és significatiu, doncs, perquè moltes vegades en el teu entorn o els teus pares o les teves famílies potser han necessitat o ha hagut alguna intervenció on s'ha necessitat sang, i és quan també t'acostumes més a pensar-hi i a identificar-ho. Però voldríem destacar, doncs, que als 18 anys, de 18 als 25, doncs són unes edats on realment fan les seves primeres donacions, tant en el món de les universitats i de les facultats, com també una bona entrada també d'aquests nous donants són les maratons de donació de sang, on realment, doncs, segueix una de les principals portes d'entrada de la donació de sang per tota la població, per aquests joves i també per la gent gran. I això també cal destacar-ho aquí al Vallès Occidental. Doncs, l'any passat es van organitzar al voltant de 8 maratons al llarg del 2008. Això fa que aquest increment de donacions, doncs, sigui tan alt aquí al Vallès Occidental, és molt bo. I també aprofito, doncs, per comentar que aquest proper divendres, el dia 6, tornarem un any més a la Marató de Montcada.
Això vol dir que hem d'anar tots els que escoltem ara mateix el programa, estiguem amb edat i tinguem les condicions físiques per poder donar, apropar-se a Montcada. A on serà?
A la Casa de la Vila. Estarà des de, bueno, pràcticament durant tot el dia. Ens trobarem allà. Les maratons, bueno, tenen unes característiques una mica diferents, doncs, peculiars, en el sentit que donem moltes més hores, tenim més recursos, més personal, més lliteres, i la veritat, doncs, és una campanya més de les organitzades aquí al Vallès Occidental, doncs, que val la pena apropar-s'hi tant a les persones de Montcada i Reixac com dels voltants, doncs, de saber que a la Casa de la Vila estarem el dia 6, de 9 a 2 i de 3 a 9 del vespre.
Gala, m'agradaria per últim ja que em diguessis del Vallès Occidental quina és la població que en aquests moments porta algun rècord de donació de sang.
Bé, a veure, jo destacaria poblacions que, primer, que han incrementat respecte al 2007, però a més que tenen un índex més alt d'aquest 40,5 que dèiem. Entre elles destacaríem Cerdanyola del Vallès, que té un índex d'un 60,2, Palau-Solità i Plegamans, que té un índex d'un 57, Santa Perpètua, que tot i que també té unes característiques específiques i totes té un índex d'un 41, i després, doncs, Terrassa amb un 53 i Viladecavalls amb un 49. Aquestes serien les més destacables, tot i que també hi ha altres poblacions, doncs, que han crescut, encara que tinguin un índex més baixet, han crescut. El conjunt és el que compta, la participació de tothom, el fet, doncs, de que la gent ho tingui cada vegada més interioritzat, doncs, que és una acció solidària, és una acció cívica de participació, i és un acte que hem d'anar-lo interioritzant com un acte que hem de fer habitual i quotidià a les nostres vides. Per tant, jo crec que en el conjunt del Vallès Occidental la valoració és molt positiva.
Quin és el nom de aquesta campanya, de l'última campanya que esteu duent a terme?
El nom, amb una vegada, no n'hi ha prou, però significativa en el sentit de que és cert que no en tenim prou amb una vegada i que hem de saber, doncs, que es pot donar, doncs, molt més sovint, i que, per tant, hem de seguir treballant, doncs, amb el que comentava abans, no? De fer que la donació de sang esdevingui com un hàbit en les nostres vides i com un fet quotidià que tinguem tots, no una cosa puntual.
Doncs molt bé, Gala Cortel, responsable de promoció del Banc de Sang i Teixits de Barcelona. Gràcies per atendre els micròfons d'Espai Vital i esperem tornar a parlar amb més bones notícies.
Moltes gràcies, molt bon dia a vosaltres.
Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Bé, el fet de que la donació de sang hagi pujat estrepitosament no vol dir que hàgiu de deixar de donar sang. És a dir, que aquesta entrevista no serveixi només per dir ara ja no fa falta que anem a donar sang. No, mentida, em fa falta molta, sempre em fa falta. Molt bé, aclara't això, què us sembla? Fem la roda informativa pel Vallès Occidental, a veure com estan les notícies sanitàries d'aquesta setmana. Comencem amb Cerdanyola, allà es troba la nostra companya Mònica González, o exactament era la Rosa Morante. Va, serà la Mònica González, provem-ho. Bon dia, Mònica.
Molt bon dia, Xavi. Des de Cerdanyola Ràdio avui us expliquem que l'Associació de Fibromialgia i Fatiga Crònica de Cerdanyola dedicava la setmana passada la seva xerrada anual a reflexionar sobre la importància de l'alimentació per a les persones afectades per aquestes malalties. Els presents a l'acte van poder sentir les conferències de la doctora i investigadora Josepa Rigau i de la farmacèutica i nutricionista Laura Ranz. Per a Josepa Rigau, la gran majoria de malalties amb causa i tractament desconeguts acostumen a tenir un origen immunològic i quan un dels eixos que regeixen el nostre cos està desequilibrat, l'organisme en pateix les conseqüències. La fibromialgia és una sintomatologia relativament poc coneguda, amb poca investigació en el seu darrere i, per tant, amb poques solucions per poder-la afrontar. Un 2,4% de la població la pateix, principalment dones. Per a Rigau, la fibromialgia és un calaix desastre. D'altra banda, la fatiga crònica és una malaltia que pateix el 0,8% de la població, principalment dones, tot i que cada cop més també la pateixen els homes. Aquesta sintomatologia afecta reaccions a tot l'organisme davant substàncies químiques de tota mena, com ara conservants o perfums. Segons Rigau, existeix un nexe comú entre fibromialgia i fatiga crònica. Josep Rigau també indicava que sembla demostrat que cada persona respon a les agressions al seu cos d'una manera diferent, la qual cosa la determina la nostra genètica. I això és tot. Des de Cerdanyola Ràdio us ha parlat Mònica González.
Gràcies, Mònica. Una setmana més. Sí, era la Mònica, no era la Rosa. Ara anem ràpidament a Ripollet. Allà es troba la Franzina Ricard.
Bona tarda, Xavi. El passat 2 de març, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat va donar el tret de sortida als actes del Dia de la Dona amb l'exposició de la fotògrafa Judit Vizcarra, L'orgull de l'absència. L'exposició és una espectacular mostra de fotografies de gran format, on 6 models a les quals se'ls ha practicat una mastectomia degut a un càncer de mama mostren amb orgull el seu cos nu. La inauguració va plegar una 50ena de persones a la sala d'actes del Centre Cultural on es va realitzar una conferència sobre el càncer de mama i l'impacte que representa per una dona la pèrdua d'una part del seu cos com és un pit. El càncer de mama és una malaltia especialment present a les societats industrials on una de cada 12 dones n'estarà afectada. Amb la medicina actual, el càncer de mama no es pot evitar, però sí es pot prevenir precoçment a partir dels programes de cribatge. Aquests programes es van començar a realitzar al Vallès Occidental l'any 1995 i consisteixen a realitzar mamografies a totes les dones entre 50 i 69 anys, franja d'edat on el càncer és més present. L'any 2007, 3.267 dones de Ripollet van participar en aquest programa i es van poder detectar 9 casos de càncer. Amèlia Cera, ginecòloga del SAP Cerdanyola Ripollet, exposava aquest programa que pot tenir prejudicis, però que els beneficis sempre en són molt superiors. L'exposició, recordem, que es podrà visitar al Centre Cultural de Ripollet fins al dia 29 de març. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
Bona tarda, Franzina. Anem cap a Barberà. Allà està la Núria Cabrera. Em sembla que tampoc m'equivoco. Bon dia.
Hola, Xavi, i hola a tots els que esteu escoltant l'Espai Vital. Avui des de Barberà del Vallès us parlem de la Fundació Barberà Promoció, que està duent a terme des del passat mes de gener el curs de monitor d'activitats aquàtiques per discapacitats iniciat per 14 alumnes que obtindran la titulació i formació necessàries per trobar feina en aquest sector. El curs adreçat a persones aturades i impartit per la Creu Roja està completament subvencionat pel Departament de Treball i el Servei d'Ocupació de Catalunya i també el Fons Social Europeu i es porta a terme a les instal·lacions de Barberà Promoció i a diverses piscines del municipi i rodalies. El curs té una durada de 125 hores amb la possibilitat de realitzar pràctiques de perfeccionament en un entorn laboral real. Està previst també que finalitzi el mes de maig. Els alumnes obtindran les titulacions oficials de socorrista aquàtic i primers auxilis, el que els facilitarà la inserció a un sector de serveis i d'atenció a les persones amb molta demanda durant l'estiu, sobretot, però també durant la resta de l'any. Des de Barberà és tot.
Gràcies, Núria Cabrera. Anem cap a Montcada. L'encarregada, sí, no m'equivoco, com a totes les connexions, és la Sílvia Díaz. Escoltem-la.
Hola, salutacions des de Montcada, a l'Espai Vital. Avui parlem del treball d'una entitat. L'Associació Catalano-Magrebí Tarof Bissalam col·labora amb una altra entitat del Marroc, Hanan, que es dedica a la promoció de les persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial. Recentment, el president i el vicepresident de l'associació amb seu a Tetuán, Bakuri Abdeslam i Taha Derdavi, han visitat Montcada per explicar de primera mà a Tarof el desenvolupament dels projectes que amb dues entitats duen a terme a la ciutat marroquina. Un dels projectes ja resolts és el lliurament d'un autobús per al transport escolar de 570 nens i nenes acollits a l'entitat. Aquest vehicle resol els problemes de mobilitat d'aquests usuaris. Ara està en marxa la construcció d'una piscina coberta perquè els usuaris facin rehabilitació, una actuació valorada en 900.000 euros, dels quals el Fons Català de Cooperació, amb la gestió de Tarof, n'ha aportat 40.000. Segons els responsables de Hanan, el suport de Montcada és fonamental per desenvolupar les seves tasques. A la visita a Montcada, Hanan va rebre els papers del vehicle i una còpia de l'acord del Fons Català de Cooperació per al finançament del projecte de la piscina. A més, durant la seva estada a Montcada i a Barcelona, la delegació es va entrevistar amb el diputat del PSC, Mohamed Chaib, que és d'origen marroquí, i el regidor de Cooperació de Montcada, Carles Guijarro, i també amb els responsables de la secció local de Creu Roja, organització que fa un temps va col·laborar amb Hanan en l'enviament de cadires de rodes i material terapèutic. Fins aquí aquesta informació. Ens sentim la setmana vinent. Adéu-siau.
Adéu-siau, Sílvia. Sí, no m'he equivocat. De moment, amb totes i cada una de les connexions, era la persona. Amb aquesta última no m'equivoco perquè segur que sé que és l'Estrella Núñez i és de Santa Perpètua.
Hola Xavi, hola amics i amigues de l'Espai Vital. Avui us expliquem que Creu Roja ha posat a disposició de la ciutadania un seguit de manuals sobre primers auxilis que es poden adquirir als supermercats Bon Preu. Els manuals expliquen nocions bàsiques de primers auxilis i com portar-los a terme amb els nadons i la infància i en l'àmbit esportiu. La Creu Roja ha ampliat els canals de distribució d'aquests manuals. En concret, posa a la venda tres guies dedicades a les nocions bàsiques dels primers auxilis i dos més que expliquen com portar-los a terme amb els nadons i la infància i en l'àmbit esportiu. Aquest increment de la distribució dels tres manuals ha estat possible gràcies a un recent acord entre la Creu Roja i la cadena de supermercats Bon Preu. Els manuals titulats Primers auxilis en nadons i nens, Primers auxilis a l'esport i Primers auxilis bàsics es poden adquirir en un total de 50 establiments de Bon Preu de tot Catalunya. El preu de venda al públic és de 12 euros. En aquestes tres guies s'explica de forma didàctica com cal actuar en situacions d'emergència per ajudar les persones afectades per un accident o per una malaltia amb indicacions específiques sobre com atendre els lactants i la infància, els esportistes i qualsevol persona en general, respectivament. El contingut d'aquestes publicacions, il·lustrades amb gràfics i imatges, són de fàcil comprensió i van dirigides a les persones que hagin d'actuar en primera instància davant d'una situació d'emergència, així com al públic en general. A més dels tres manuals que es distribueixen a través dels supermercats Bon Preu, la Creu Roja ha editat recentment tres guies més dedicades a la pràctica dels primers auxilis domicilis a la llar, en entorns naturals i en l'atenció a la gent gran. Amb aquestes 6 noves guies, el catàleg de material didàctic de formació de la Creu Roja ja compta amb un total de 14 manuals específics de primers auxilis. Això és tot des de Santa Perpètua. Adeu, Xavi, fins la setmana vinent.
Adeu i moltíssimes gràcies, Estrella Núñez, que aquesta setmana, d'aquí uns instants, l'Estrella Núñez ens ha fet una entrevista, jo crec que força interessant, que parla de la dislèxia. Vosaltres sabeu què és la dislèxia?
Dislèxia no és allò que tremolen o alguna
cosa. Que tremolen? La dislèxia?
No sé.
A veure si el xiquitín no sap això. Dislèxia, saps el que és?
Si mal no recordo, és la gent que no hi és bé, no?
Que no hi és bé?
No,
llegeix.
No,
que no llegeix bé.
I té problemes. Té problemes a les aules i... I no agafa el ritme dels seus companys per aquest problema.
És a dir, problemes de coordinació a l'hora de fer les coses.
De lectura.
Doncs sí, em sembla que va per aquí, més que per tremolors, Teresa.
No sabia
res, no?
No, a vegades tinc el cap jo també.
Doncs mira, si és fàcil, tu em dius, doncs no ho sé, i ja està.
Ja està.
Ja. Molt bé, l'Estrella Núñez sí que ha fet una entrevista sobre aquest tema i després l'escoltarem, però sabrà després d'escoltar això.
Saps, filla, m'he trobat a la Montserrat. Fa temps que té anèmia i amb no res es cansa. Li he dit que si era celíaca, com jo...
Ai, quines coses tens, mare!
Una de cada 100 persones a Catalunya és celíaca i no ho sap. Si creus que pot ser celíac, truca'ns. 902-235-422. 902-235-422. És un consell de l'Associació de Celíacs de Catalunya.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Doncs ara sí que ha arribat el moment de parlar de la dislèxia. Sí que us demanaria a vosaltres dos que estigueu força atents per veure què és el que ens explica l'Estrella Núñez, a qui li fa l'entrevista i com la fa. Com ella es presenta, jo li dono pas. I després... Doncs tots l'escoltem. Escoltem-la.
El Col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua organitza cada any una sèrie de conferències obertes a tota la ciutadania sobre temes relacionats amb l'educació. Un dels temes escollits aquest any han estat els trastorns de l'aprenentatge. Per aquest motiu, ha convidat a Neus Buissant, que és la presidenta de l'Associació Catalana de Dislèxia i portaveu de la plataforma que lluita per la inclusió dels alumnes amb trastorns específics del desenvolupament i de l'aprenentatge escolar a la Llei d'Educació de Catalunya. Neus Buissant, benvinguda a l'Espai Vital.
Hola, bon dia.
Quins són els trastorns de l'aprenentatge que són més comuns?
Bé, fonamentalment el més prevalent és la dislèxia, també el trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, actualment molt, molt conegut i reconegut, la discalcúlia, el trastorn d'aprenentatge no verbal, les dispràxies, el trastorn de llenguatge, el trastorn específic de llenguatge... En fi, tot aquell, sobretot les alteracions del llenguatge, que d'una o una altra manera afecten als processos d'aprenentatge del nen.
Sobretot comentaves que el més extès és la dislèxia?
Bé, la dislèxia és el més prevalent.
Uh-huh.
Passa que molta, no en quant que estigui diagnosticat totalment, perquè aquest és un problema, el problema fonamental, la detecció dels nens que pateixen trastorns d'aprenentatge.
O sigui que una diagnosi a temps seria molt important.
Evidentment, amb totes les qüestions, ja siguin sanitàries o educatives, la detecció precoç és un element fonamental, seria un element fonamental per millorar les possibilitats d'aquests nens i nenes.
Aquest seria, vol dir que no es dona gaire?
No es dona gaire i es dona tard. No es dona gaire i es dona tard, s'espera, perquè són nens que amb un bon nivell d'intel·ligència, per dir-ho d'alguna manera, normalment són nens normals, i dels quals s'espera que tinguin un rendiment, i llavors la tendència és dir, bueno, ja ho farà, aquest nen és llest, ja ho farà, és una qüestió madurativa, ja madurarà, ens diuen. I aquest madurar, clar, a mesura que va passant el temps, ens n'adonem que no, i aquí hem generat tota una sèrie de problemes que secundaris al trastorn. Temes de tipus emocional, temes de seguretat, amb un mateix, totes aquestes històries que després s'allarguen i s'allarguen.
Com a presidenta de l'Associació Catalana de Dislèxia, més que res per centrar-nos, perquè la gent que ens escolti sàpiga ben bé de què estem parlant, què és la dislèxia?
Doncs bé, la dislèxia és un trastorn de llenguatge que afecta fonamentalment a lo que és el llenguatge lectoescriptor. Per tant, és una dificultat en assolir adequadament la lectura i l'escriptura, evidentment. És això, no hi ha altra cosa. És un trastorn que dificulta l'adquisició, no impossibilita, però sí dificulta l'adquisició dels aprenentatges lectoescriptors.
I llavors com es poden detectar o intuir aquests tipus de trastorns?
Doncs mira, de la mateixa manera que un pediatre detectaria que un nen no creix bé, perquè hi ha uns protocols on te diu que el nen... O sigui, tots els que tenim fills sabem que quan anàvem al pediatre, el primer que fa és mesurar-lo i amidar-lo, pesar-lo i amidar-lo. Quan hi ha una corba, on té un nen marcant. Aquest és un concepte evolutiu. Uh-huh. El nen ha de fer unes coses en un moment determinat ampli. Vull dir, un nen pot caminar des dels 9 mesos fins als 18 mesos, però si als 2 anys no camina, llavors ens alarmarem. Aquest concepte evolutiu seria fonamental també aplicar-lo a el que són els aprenentatges. El que ens diria la corba és que un nen ha d'adquirir els aprenentatges de la lectoescriptura amb un procés dintre d'un àmbit determinat. En el moment en què aquest nen sortís de la corba, hauríem de detectar, hauríem de pensar que aquí hi ha un risc, no un diagnòstic, sinó un risc. I aquest risc ens orientaria per aplicar les mesures que ens permetessin que aquest nen anés superant o anés assolint en el seu propi ritme aquestes habilitats.
I aquí és quan s'acostuma a dir que ja maduraran, no?, el que comentaves.
Perquè es relaciona el que és l'aprenentatge purament amb la intel·ligència. Llavors, d'un nen, doncs, d'un nen límit, ja s'entén que no aprengui. Però d'un nen que és normal, entre cometes, d'aquest no ho entenem, que no faci el que ha de fer en el seu moment, no? I aquí és on ens equivoquem, perquè hi ha determinats mecanismes neurològics que no tenen res a veure amb la intel·ligència. De la mateixa manera que ningú se li acudiria que una persona amb problemes visuals és menys intel·ligent perquè té problemes visuals. L'adquisició d'aquests mecanismes automàtics de l'aprenentatge de lectoescriptura no té res a veure amb la capacitat cognitiva del nen. I aleshores ens equivoquem i diem, no, com que és llest ja ho farà, però és que no té res. I aquí aquesta diferència, entendre que hi ha uns mecanismes que són de baix nivell, en diem nosaltres, que no tenen res a veure amb la intel·ligència, és on fa que ens equivoquem i no actuem en el moment que hem d'actuar. No sé si m'explico prou bé.
Sí, o sigui que quan reaccionem, reaccionem tard.
Aquí està, i aquest és un greu problema. Aquest és un greu problema, perquè tot el temps que perdem, els cursos del nen van passant, i per tant el nen pujant de nivell, o el fem repetir, o el que sigui, però tot això no millora les seves competències lectoescriptores. I a més, generem amb el nen una inseguretat, una falta de... una autoestima molt baixa, el nen veu que ell no fa el que els altres fan i, per tant, es viu molt malament. Es viu ell molt malament.
I una vegada detectats aquests trastorns de l'aprenentatge, com s'han de tractar aquests infants?
Bé, doncs aquí, altra vegada, tornem a estar amb el que la clínica ens diu normalment. S'ha de fer... Thompson, que és un autor molt bo, ens diu que hi ha d'haver-hi un sobreaprenentatge de la lectura i l'escriptura. Hi ha d'haver un tractament especialitzat i intensiu, però no de la mateixa manera que ho faríem a l'escola, que seria ara fes això, repeteixo 100 vegades. Hi ha tècniques d'aprenentatge que estimulen tot aquest procés cognitiu. Això, quan abans ho fem, millor. Primera, perquè el nen té més facilitat per aprendre, i segona, perquè encara no hem generat amb ell totes aquelles dificultats emocionals o psicològiques que porta el fracàs.
Clar, perquè és una roda, no?
Naturalment, és un peix que es mossega la cua, com deia l'àvia.
I aquests trastorns, pel que comenta la Neus Buissant, no impedeixen el desenvolupament normal de l'alumne en una escola qualsevol?
No haurien. No haurien d'impedir-ho. Si sapiguéssim adaptar el nostre procés d'aprenentatge, d'alguna manera hauríem de dir que és el sistema educatiu que s'hauria d'adaptar en aquest nen i no el nen en el sistema educatiu. O sigui, la diversitat hauria de ser real. I, per tant, de la mateixa manera que entenem que amb un invident no el podem ensenyar a llegir i escriure de la mateixa manera, sinó que utilitzem braille i utilitzem altres sistemes, amb aquests nens hauríem de treballar d'una manera diferent i, sobretot, no exigir-li allò que no pot fer. I, sobretot, buscar la metodologia adequada perquè aquests nens puguin aprendre. Perquè el que té aquest nen és dret a aprendre, per descomptat.
I us trobeu com a entitat, com a associació, que els mateixos professors que es troben amb aquests problemes no tenen recursos o no saben com ajudar aquests infants?
A veure, jo el primer que vull manifestar és tot el meu respecte i agraïment al professorat en general, perquè tenen una tasca ben difícil i moltes vegades és el sistema educatiu que parteix d'unes premisses inadequades. Però el que ens trobem és que realment no hi ha uns criteris clars per detectar aquest tipus de trastorns i tractar-los en el moment adequat i estimular el nen i tractar el nen d'una manera adequada, tant a dintre com a fora de l'escola. L'escola no ha de fer tractament, l'escola no ha de fer un diagnòstic. L'escola ha de detectar i adequar. I el tractament i el diagnòstic es fa amb entitats externes, naturalment.
Uh-huh. O sigui que tenen una tasca difícil, també, el professorat en aquesta qüestió.
Sí, és difícil, però el curiós és que a veure, totes aquestes coses són molt complexes. Però el moment en què s'entén les bases del problema, és a dir, tothom entendria que un nen que té una cama més curta que un altre no li fessin fer l'educació física de la mateixa manera que li fem fer amb un nen que no té cap problema.
Uh-huh.
Bé, si entenguéssim això, que aquests nens no aprenen a llegir i escriure de la mateixa manera que els altres nens, seria tan fàcil com el que fem amb l'educació física, que és adequar i fer-li fer allò que pot fer i no fer-li fer allò que no pot fer. Vull dir, les coses són molt complexes i molt senzilles a la vegada. Després ja venen els tècnics i els especialistes que investiguen, que ens orienten, que busquen mètodes millors i de detecció i de tractament. Però l'escola l'únic que ha de fer és detectar i adequar. I a partir d'aquí l'èxit està assegurat.
Doncs mirarem aviam què és el que passa, perquè Neus Buissant també es portava de la plataforma que lluita per la inclusió dels alumnes amb trastorns específics del desenvolupament i de l'aprenentatge,
sí,
a la Llei d'Educació de Catalunya, i això no sabem si ho aconseguirem o què.
Estem ben esperançats, eh?
Sí?
Estem molt esperançats i aquest seria un primer pas molt important perquè aquestes incongruències, aquesta situació de buit, d'invisibilitat que tenen aquest tipus de trastorns es pogués superar. És un primer pas, perquè després hi ha d'haver el desenvolupament de la llei i veure com s'adequa i veure que el professorat i les escoles tinguin els recursos. A veure, moltes vegades no són recursos materials, són recursos de personal i són recursos de concepte. Un nen que se l'entén té un rendiment i un pronòstic molt millor que un nen en què no s'entén el que li passa.
Doncs esperem que aquesta esperança que teniu es vegi reflectida finalment.
Tant de bo.
Neus Buissant, moltes gràcies per haver-nos atès en directe.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Espai Vital.
Sintonia de la cuina, però la cuina adaptada. I és que aquí, a l'Espai Vital, com cada setmana, volem conèixer quins són els plats
adaptats
per menjar, els plats per menjar.
No, per menjar.
Avui hem parlat d'espagueti, no?
Sí, cosa de jovent.
Això pot fer el nen, tranquil·lament.
El nen, quin nen?
No ho sé, un nen, no?
Ah, sí, perquè ho he anat reduint a cosa que es pugui fer una persona com jo, que no puc fer res.
Ai, que no pot fer res, diu. I cada setmana està aquí fent un plat de cuina. Goita, si no pot fer res.
Mira.
Molt bé. Espagueti amb gambes i...
I què? Salsa de tomàquet.
Salsa de tomàquet, formatge, si voleu, que això els agrada al jovent.
Sí.
Però d'acompanyament, unes gambes pelades, que ja n'hi ha al mercat, que n'hi ha de pelades. Perquè jo vaig veure la recepta en llagostins, però els tenia que pelar. Dic, no, jo no puc pelar.
Pelar no.
Doncs, esclar, vaig
agafar... Els congelats?
Doncs gambes pelades.
Molt bé. Grans o petites?
Grans.
Grans, sobretot, no?
Sí, perquè les petites, quan es queden calentes, queden allò...
Molt bé.
Sí, res.
Com grans d'arròs.
Això mateix. No m'agrada. Més val gastar una miqueta més, encara que els hagi de partir, que sembla que hi hagi més tall, ho partiu.
Molt bé.
Molt fregides.
Molt bé, doncs
i
gambes
després,
grosses, sí.
Sí, i després uns ous de codorniu, es diu, o perniu.
Ah, val, aquells petitons,
petitons.
Que venen al mercat,
mercat
municipal.
Sí, 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 aquells petitons.
Molt bé, doncs mira.
Els vaig veure que els feien, que fan una tassa posant paper de film d'aquell de plàstic.
Sí.
Allà que... I posar una mica d'oli, posar... trenques l'ou i ho poses a dintre, una mica de sal, agafes les quatre puntes del plàstic i els poses amb l'aigua calenta i queden com cuajats.
Ah.
Ara, si dona molta feina, qui no pot fer, doncs mira, posar un oll al foc, tirar unes gotes de vinagre, i trencar l'ou i tirar-los a dintre.
Ah, molt bé, com ous escalfats, no?
Això mateix, sí. Com veieu que hi ha d'això, els poseu amb una espàtula, els traieu i els podeu posar en un plat.
Ah, doncs mira...
Fregiu un pot de tomàquet de mixil.
Molt bé. Tomàquet triturat.
Sí, triturat, doncs el fregiu.
Molt bé.
I poseu a la paella l'oli i tireu el tomàquet i poseu sal i tireu una mica de pebre i una mica de sal.
Molt
de sucre.
Ja anava a dir dos cops sal, malament.
No, avui no.
Ja anava jo.
Sucre perquè mengi l'acidesa del tomàquet i el aneu fregint.
Molt bé.
A part, hi poseu un oli al foc, escalfeu aigua... I poseu, doncs mira, per 4 persones, 200 grams d'espaguetis.
Val, 250, que els paquets són
bueno,
de 250. Bueno,
250, sí, perquè si mengem més la caralla, doncs en tindreu pel vespre.
Molt bé.
Poseu, doncs mira, suposant, 2 gambes per cadú, els que sigueu. També poseu 2 ous per cadú, perquè són petitons, doncs mira.
Ah, molt bé.
Ja és plat únic, així ja no teniu que fer-ne més.
Molt bé.
Una mica de formatge per acompanyar allò dintre el tomàquet que barrejareu.
Sí.
Pues bueno, fregem el tomàquet, que bulli els espaguetis. Quan hagin bullit, els escorreu.
Molt bé.
El poseu amb el tomàquet, allò, tot barrejat.
Sí.
I ho poseu pues, en una plata fonda.
Un moment que et faré una pregunta. Els espaguetis, un cop es bulleixen, abans de tirar-ho el tomàquet, no és millor mantega?
Si voleu, sí.
Perquè estiguin més sueltos, em sembla,
sí,
que
perquè,
vas dir un per, dia.
Sí.
Pues ja
si quan s'escorren, els poseu una miqueta de mantega, els remeneu allà mateix i escorredor, i quan ho poseu en una plata.
Val, molt bé, ja està, ja està. Només era
ja
això.
Està.
Seguim.
I tirem el tomàquet que es barregi bé. I cadascú un quart que es posi en el plat el que vulgui. Allò que si vol el formatge, també s'hi poden tirar una mica de formatge. I en quart, doncs mira, 2 gambes per cadó poseu i 2 ous per cadó.
Bé.
I és un platet, doncs plat únic, i està molt bé. Perquè a mi, si voleu fer per adorno, podeu posar, mira, sobre els espaguetis, els ous... Aquells que han quedat com cuajats,
sí.
A sobre els espaguetis, el rodador del plat, les gambes, i queda un guarniment de plat ben maco.
Doncs ja ho veieu, avui espagueti amb ous de guatlla.
De guatlla.
De guatlla, no és? O perdiu.
O perdiu.
Sí, aquells ous tan petitets.
Sí, que són tots gravadets.
I amb gambes. Atenció, quin plat per fer-me avui. Avui, mira, ara quan surti d'aquí me l'aniré a fer, Teresa.
Ah, mira, pots comprar tasta.
Passaré per la plaça.
Sí, perquè els espaguetis en trobes de cuits.
Clar.
Ja tens el mitjà de seguida fet.
Ja està. Sí, senyora. Doncs, Teresa...
Aquests que treballeu haureu d'agafar un menjar així, coses...
Ràpidament,
ràpides.
Però sanes. Sobretot sanes.
Sí.
Que no ens provoquin molt colesterol, que d'això...
No.
D'això el Jordi en sap molt, ja, el nostre tècnic.
Clar, no, ja.
I per això ell tot el que porti colesterol ho pot menjar. Allò que no porti colesterol no s'ho menja. Ja hem quedat així. Molt bé, doncs, el plat de la Teresa Diviu, i ara el que toca és el cercador, amb el nostre xiquitín, l'Alfredo Ángel Cano Toledo, y como yo digo, de todos los santos. Doncs molt bé, el cercador, l'Alfredo Ángel Cano Toledo, que ens porta les notícies interessants extretes del blog d'Espai Vital. Preneu nota. les3w.radio-espai-vital, els guions normals, no baixos, .blogspot.com. A través d'aquesta web podeu escoltar tots aquests programes que els teniu penjats al costat dret de la pantalla. Comencem. Els símptomes obsessius en la infància multipliquen les probabilitats de patir trastorns obsessiu compulsiu a l'edat adulta. Chiquitín.
Un equip de recerca liderat per l'investigador del Departament de la Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB, Miguel Ángel Fullana, psicòleg de l'Institut d'Atenció Psiquiàtrica de l'Hospital del Mar, investigador del King's College Institute of Psychiatry de Londres, ha dut a terme el primer estudi que relaciona els símptomes obsessius i els rituals compulsius a la infància amb el risc de patir un trastorn obsessiu compulsiu a l'edat adulta. Una de les principals conclusions de la recerca és que tenir obsessions i rituals compulsius reiterats en la infantesa augmenta notablement aquest risc.
Molt bé, el 2025, a l'any 2025, faran falta 25.000 metges a tot Espanya. La veritat és que la notícia és molt forta.
Tots i les mesures engegades els darrers anys per fer front al dèficit de metges, com ara l'increment de places a les universitats o l'homologació de títols a professionals estrangers, es calcula que el 2025 faltaran 25.000 facultatius en el conjunt d'Espanya. Ho ha assegurat el ministre de Sanitat, Bernat Soria, que ha detallat que la situació serà especialment greu per a algunes especialitats com pediatria, medicina de família, anestesistes o traumatòlegs, entre d'altres. El ministre creu que la solució passa per ampliar més places a les facultats de medicina, que actualment són 4.000, fins a 7.000 en el proper curs 2009-2010.
Molt bé, una cada quatre malaltes de càncer de mama pateix inflamació del braç.
Segons un estudi de la Federació Espanyola de Càncer de Mama, una de cada quatre malaltes de càncer de mama patiran limfedema, que és la inflamació del braç, que es pot produir després de l'extirpació del glanguis limfàtics. És una complicació del càncer que repercuteix molt negativament en la qualitat de vida dels malaltes i que no permet tenir una recuperació completa, i que es podria prevenir amb noves tècniques quirúrgiques més acurades.
Molt bé, no tenim temps per més i marxem amb la salutació. Gràcies, Teresa Diviu. Fins la setmana vinent.
Si Déu vol.
Gràcies, Alfredo Ángel Cano Toledo de todos los santos. Gràcies per tot. Gràcies, Jordi Puy, el nostre control. I un servidor, gràcies a vostès per escoltar-nos setmana rere setmana. Us deixem amb Francis Cabrel, ell és francès, i fa una versió molt maca d'aquell tema, que no sé ara de qui era, però que és molt maca, i que a més molt maca, ens ha agradat a tots, i pues la fiquem. La quiero a morir, i a vosaltres us estimo. Fins la setmana vinent. Adeu.
Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada. La quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj, me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir.